Notícies en xarxa. Edició matí.
Segueixen creixent els casos de Covid-19 arreu del territori. Ja es parla d'una setena onada. Laura Rovira, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. En aquest context, els hospitals i els CAPs ja comencen a notar la pressió assistencial amb més de 1.700 persones hospitalitzades a Catalunya.
I mor ofegat un nen de 3 anys a la piscina municipal d'estiu de Móra d'Ebre. El tràgic succés s'ha produït ahir a la tarda.
El menor es trobava de pas amb la seva família per la capital de la Ribera d'Ebre i es desconeixen encara les causes que han provocat el desgraciat accident.
I els partits polítics pressionen la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè deixi el càrrec.
Esperem que la senyora Borràs faça un pas al costat, deixi el seu càrrec de presidenta del Parlament, i també vos ho dic, i ho dic sincerament, jo també espere que el president del govern, el president de la Generalitat, el senyor Aragonès, siga igual de contundent que estem sent nosaltres en demanar-li la dimissió a la presidenta del Parlament, a Laura Borràs.
Així de contundent ho demana la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha deixat Borràs a un pas de ser sotmesa a judici per presumpte delicte de malversació de diners públics.
I finalment es celebra el Barcelona Beach Festival aquesta mateixa tarda, després d'una reunió d'urgència hagi permès resoldre les diferències entre l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i també Live Nation, l'organitzador del certamen. Així doncs, a partir de les 3, obre les seves portes. També connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber les temperatures d'aquest dissabte, dia 2 de juliol. Allà està el nostre company Jordi Todam.
Bon dia. Un dissabte que vindrà protagonitzat per l'ascens de la temperatura. Avui els valors quedaran força més elevats que els d'ahir divendres. Un dissabte, però, amb un ambient bàsicament assolellat, amb la circulació de traces de núvols alts que estones entrenyinen el cel, però que no tenen més conseqüències. A la tarda creixeran algunes nuvolades d'evolució diurna a punts del Pirineu, tampoc sense conseqüències. Com dèiem, avui la temperatura força més alta que l'enregistrada ahir divendres. Amb valors màxims podran fregar els 35 graus en els llocs habitualment més càlids. De cara a demà diumenge esperem una jornada força assolellada, però amb major presència de núvols alts que circularan també de sud cap a nord, i a partir de migdia i durant la tarda creixeran nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu, de sobretot del sector occidental. Hi ha demà amb possibilitat d'alguns ruixats. També al final de la jornada apareixerien algunes nuvolades per l'oest del país que també podrien deixar precipitacions en aquest sector. Algunes d'aquestes precipitacions podrien anar acompanyades amb fortes ràfegues de vent. Demà diumenge la temperatura encara pujarà més. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, per aquesta informació. I parlem d'esports. Luke de Jong i Adam es desvinculen del Barça.
Els dos davanters estaven cedits fins al 30 de juny i el club no renovarà aquesta vinculació. El PSV Eindhoven va anunciar el fitxatge de De Jong, que marxa per 4 milions d'euros.
I Marc Abestany és nou entrenador de l'Espanyol femení.
Agafa el relleu de Rubén Casado. Ha dirigit el CF Igualada, a l'Atlètic Sant Just i ha estat a la UE Olot i al CF Badalona com a segon entrenador.
I el Barça de bàsquet anuncia la incorporació de Jan Veseli, també el pivot txec de 32 anys. Molt bon dia, són les 2:04 d'aquest dissabte, dia 2 de juliol de 2022. Això és el Notícies en xarxa. És l'edició que fem de migdia per tal de donar veu a totes les notícies que són protagonistes aquest dissabte, dia 2, i també d'aquesta mateixa setmana. Recordem les persones que fan possible aquest Notícies en xarxa. Tenim a la producció Miquel Llaveria, també a la coordinació Carme De Fez, i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Laura Rovira i jo mateixa, Sílvia Petit. Ho parlàvem i ho destacàvem en titulars. Segueixen creixent els casos de Covid-19 arreu del territori i ja parlem d'una setena onada. Tot i aquesta situació, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha admès que la situació de la setena onada els preocupa, però considera que la majoria de la població pot i hauria de fer vida normal.
Tampoc no s'ha mostrat partidari de recuperar restriccions, i en la mateixa línia que responia aquest dimarts la portaveu del govern català. La situació actual d'augment de contagis ens situen en la setena onada, tot i que ha explicat que no se sap si pujarà molt o poc aquesta corba de casos. A l'Hospital Clínic hi ha uns 150 pacients ingressats en planta per Covid, però la meitat no ho estan pel virus respiratori, sinó per altres causes, i a més tenen el virus d'aquests 10, d'aquests D'aquests, 18 són a la UCI.
Els hospitals i els CAPs ja comencen a notar la pressió assistencial a més de 1.700 persones hospitalitzades a tot Catalunya. Des de Comissions Obreres reclamen un reforç a les plantilles sanitàries de cara a l'estiu per tal de preservar els seus drets laborals. Ens ho explica des de la xarxa Joan Ferrer.
Des de Comissions Obreres demanen que es faci una previsió i provisió de les plantilles per adequar-les a l'augment de visites i hospitalitzacions derivades de la setena onada, que se sumen a les baixes dels professionals que agafen la malaltia. Alicia Hernández és secretària general de Sanitat de Comissions Obreres Catalunya.
No hay un volumen de ingresos de hospitalización y en UCIs como en olas pasadas, pero sí un colapso de las urgencias en los hospitales y un notable aumento de visitas por COVID en atención primaria, sobretot en zones de más turismo.
Amb previsió que aquestes xifres empitjorin, es vol evitar el que ha passat a les anteriors onades, on part dels professionals van veure com se'ls alteraven els dies de descans, vacances o permisos.
Están agotados, están sobresaturados, necesitan descansar y sobretot descansar mentalmente. Y por ello esperamos que no alteren las vacaciones de los profesionales porque están muy, muy, muy al límite.
És per això que han convocat una manifestació el proper 6 de juliol per demanar uns salaris dignes i uns convenis justos.
Gràcies, Joan, per aquesta informació i també ho destacàvem en titulars. Mor un nen per ofegament a la piscina de Móra d'Ebre. El menor estava de pas per la capital de la Ribera d'Ebre amb la seva família. Es va ofegar a la piscina gran per causes que encara s'investiguen. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial, el tancament també de la piscina i la suspensió d'actes oficials fins dilluns.
Aquest és el tercer cas d'ofegament en piscines a les Terres de l'Ebre en el que portem d'estiu, després dels ensurts d'Amposta i Freginals. Ens amplia aquesta informació i ens en dona més detall Jonathan Farinyes des de Canal Terres de l'Ebre.
Un infant ha mort ofegat aquest divendres a la piscina municipal de Móra d'Ebre. L'accident va ocórrer sobre les 6 de la tarda, quan el socorrista va avisar d'un possible ofegament mortal als serveis d'emergències. Ràpidament, els guàrdies municipals es van presentar a la instal·lació on van assistir el socorrista en les tasques de reanimació mentre arribava el SEM i l'ambulància, els quals, després de realitzar maniobres avançades, van decretar el decés. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, ha decretat 2 dies de dol oficial, així com el tancament provisional de la piscina.
Hem decretat 2 dies de dol oficial i la suspensió de tots els actes de l'Ajuntament durant el cap de setmana. I l'equip de govern municipal i tots els membres del consistori volem acompanyar els familiars de la víctima en el seu dol i posem a disposició de les autoritats judicials tota la informació necessària per esclarir els fets.
El menor i la seva família estaven a la Ribera de Pas, encara que tenien família al municipi. Ara, els Mossos d'Esquadra investigaran les causes de l'accident per tal d'aclarir què va passar. Aquest és el tercer ofegament registrat en les piscines de les Terres de l'Ebre aquesta setmana i la primera mort per aquesta causa del que portem d'estiu.
Són les 2:08 d'aquest dissabte, dia 2 de juliol, i hem de parlar també dels incendis que estan arreu de Catalunya. Estabilitzat ara mateix el de Castell de Platja d'Aro, el foc que es va iniciar el divendres ha cremat una setantena d'hectàrees en aquesta zona del Baix Empordà.
A causa d'aquest foc es van haver d'evacuar unes 350 persones de les urbanitzacions de la Coma, el Masnou i les dues primeres línies de les teules de Santa Cristina d'Aro. Segons dades dels agents rurals, l'incendi té una superfície perimetral d'unes 71 hectàrees, la majoria de terreny forestal i una hectàrea de terreny urbà. L'incendi tenia un potencial de 250 hectàrees. La pujada de la humitat i la retirada del vent han facilitat les tasques d'extinció dels bombers, que mantenen un dispositiu d'una trentena de camions d'aigua remullant la zona i revisant el perímetre del foc.
I d'altra banda, hem de també destacar que han detingut el presumpte autor de 2 incendis forestals d'aquest juny, al massís del Garraf.
Es tracta dels incendis a l'Olivella i Sant Pere de Ribes, que van cremar 184,86 hectàrees i van comportar l'activació de tots els recursos d'emergències. Els agents també van denunciar penalment un menor d'edat que va causar els focs juntament amb el detingut.
Les 2:09, també seguirem dia a dia l'actualitat dels incendis arreu de Catalunya. També parlem de política ara mateix, perquè els diversos partits polítics continuen pressionant la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè deixi el càrrec després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha deixat Borràs a un pas de ser sotmès a judici per presumpte delicte de malversació de fons públics quan era directora de l'Institució de les Lletres Catalanes.
Aquesta és la petició que ha formulat la presidenta del grup parlamentari secretari dels Comuns, Jéssica Albiach, durant el Consell Nacional de la Formació a Mollet del Vallès.
Esperem que la senyora Borràs faça un pas al costat, deixi el seu càrrec de presidenta del Parlament i també vos ho dic, i ho dic sincerament, jo també espere que el president del govern, el president de la Generalitat, el senyor Aragonès, siga igual de contundent que estem sent nosaltres en demanar-li la dimissió a la presidenta del Parlament, a Laura Borràs.
Esquerra Republicana de Catalunya també ha reunit el seu Consell Nacional a Barcelona i el president de la formació, Oriol Junqueras, ha dirigit aquest missatge als que no volen implicar-se en la taula de diàleg amb el govern espanyol.
No hi ha una alternativa progressista real. Això també és el que passa en gran mesura en la taula de negociació, on és evident que el Partit Socialista hi arrossega els peus. Aquells que renuncien a acompanyar-nos, a ajudar-nos en aquesta taula de negociació, li posen fàcil en el govern espanyol. I necessitem, no nosaltres, sinó el nostre país, la màxima implicació de tothom.
Per altra banda, Salvador Illa ha visitat aquest matí Vilafam. El cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, el socialista Salvador Illa, reivindica el diàleg entre l'Estat espanyol i Catalunya, però també entre catalans, i ha apel·lat al treball conjunt entre les diferents administracions. En la seva visita a Vilafam, en la representació de la secció local del partit al municipi, ens amplia aquesta informació Mercè Mainé des de Ràdio Vilafam.
El diputat del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, assegura que estem davant d'un moment complicat d'atacar els valors europeus. En la seva visita a Vilafant, a la presentació de la nova agrupació del PSC al municipi, Illa ha reclamat diàleg entre institucions i entre catalans per tal d'afrontar aquesta situació. Així ho ha expressat.
Crec que hem de fer un esforç per endreçar la política a Catalunya i per endreçar les institucions a Catalunya, no? Endreçar-les, eh? Endreçar-les perquè estem vivint en temps complexos, no? Unes institucions on es reflexa la pluralitat del nostre país, les diferents maneres de pensar que hi ha a Catalunya i que només es poden resoldre buscant acords, que és el que crec que ens demana la ciutadania, amb un únic instrument que és vàlid des del meu punt de vista en democràcia, que és el diàleg. No?
El cap de l'oposició a Catalunya ha destacat la feina que es fa des del món local i ha reivindicat el treball conjunt entre institucions, tant locals, autonòmiques com estatals. El diputat socialista ha posat d'exemple d'aquest treball la continuïtat del Mobile World Congress o el rescat industrial de l'empresa catalana Seosa.
Gràcies, Mercè Mainé. Des de Ràdio Vilafant i encara en clau política, volem explicar que l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs ha arribat a un acord amb l'organitzador del certamen del Beach Festival Live Nation, una reunió que s'ha fet justament aquest mateix matí. Així doncs, a partir de les 3, el festival obrirà les seves portes d'aquesta 7a edició de Festival de Música Electrònica i finalment es podrà celebrar. Ens ho explica la nostra companya Laura Ribas.
Prop de 25.000 persones amb l'entrada comprada pel Barcelona Beach Festival han seguit de prop el serial per saber si finalment podrien anar o no avui de festival. Finalment, el dubte s'ha resolt poc abans de la 1 del migdia, quan el festival ha confirmat al seu compte de Twitter que el certamen tirava endavant, només 3 hores abans que el primer DJ comenci a punxar. Una reunió telemàtica i d'urgència aquest matí entre bombers i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha permès desencallar el conflicte i obtenir l'informe favorable de prevenció de riscos per poder emetre la llicència i autoritzar l'esdeveniment. Explica com ho han fet l'alcaldessa de la població, Filo Cañete.
El que fem és equiparar la situació al 2019 amb una declaració responsable del promotor. Diem que estan en les mateixes situacions perquè, de fet, es fa en el mateix lloc i les mateixes situacions, mateixos paràmetres que el 2019. Això implica que el que fa és validar l'informe que ja Bombers va donar a efectuar el 2019 i això ens ho ha enviat i això implica que també podem validar-ho de cara a la llicència d'enguany.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va precintar ahir el recinte per falta de documentació imprescindible i el festival es va quedar sense llicència 24 hores abans de començar. Per la seva banda, l'organització del festival va publicar un dur comunicat contra l'Ajuntament on desmentia que haguessin presentat la documentació fora de termini i on també van anunciar una querella contra l'alcaldessa. Fons de la Conselleria d'Interior van alertar d'un possible problema d'ordre públic si no se celebrava el festival.
Gràcies a Laura Ribas per aquesta informació. Són les 2:14. Tenim altres qüestions també per repassar. La Llúdriga ha tornat a aparèixer al tram final del riu Llobregat 66 anys després. El 1975, les llúdrigues es van donar per extingides a la zona. Ara, l'àrea metropolitana ha captat imatges nocturnes d'aquest mamífer.
Fa més de 2 anys es van veure alguns exemplars aigües amunt, a la zona de Castellbisbal. El fet que ara s'hagin vist quilòmetres avall, a prop del delta del Llobregat, demostra que el riu té una bona connectivitat ecològica i que és un corredor que utilitzen algunes espècies per moure's en un territori fragmentat per les autopistes i la xarxa ferroviària. Patricia García Rodríguez, biòloga del Servei d'Infraestructures, l'AMP, ens explica les raons d'aquesta reaparició de la llúdriga.
Què ha passat al Llobregat perquè ara es torni a veure llúdriga? Principalment ha sigut la millora de la qualitat de les aigües, ja sigui per la instal·lació de les depuradores, com la disminució dels abocaments de productes tòxics. Això ha fet que hi hagi també més aliment, és a dir, menys contaminació, més peixos i crancs, més aliment per la llúdriga.
Des de fa 20 anys, Catalunya disposa d'un pla de conservació de la llúdriga per afavorir-ne la supervivència d'aquests petits mamífers. Actualment és abundant el riu Segre, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. I també hi ha importants poblacions a la Muga, al Fluvià i al Ter.
Celebrem aquesta informació i també celebrem que el Zoo de Barcelona té un nou habitant. Ha nascut un orangutan de Borneo, una espècie molt amenaçada i en perill crític d'extinció per la deforestació del seu hàbitat natural.
La cria és filla de la Jaui, una orangutan de 25 anys nascuda al zoo. El pare és Carl, de 25 anys i nascut al zoo de Dublín. Amb aquesta cria a Barcelona compta ja amb 7 exemplars d'aquesta espècie.
I més notícies referents als animals. El Saprona ha denunciat una explotació porcina de Figuerola d'Orcau, el terme municipal d'Isona i Conca Dellà, per no complir amb les mesures higièniques i sanitàries requerides. Ens ho explica des de Ràdio Trem Jordi Ubach.
Després de realitzar una inspecció durant el mes de juny, els agents van observar l'existència de 2 esquelets d'animals adults, així com restes cadavèriques de porcs, tots ells semienterrats i amb un fort despreniment d'olor a causa del seu avançat estat de descomposició. Igualment, es va poder localitzar a l'interior de la finca un abocament d'aigües residuals domèstiques amb matèries fecals procedents d'un bany existent a les instal·lacions mateixes. A través d'una canonada de PVC, les deixalles eren evacuades directament al medi natural. Continuant amb la inspecció, els agents van apreciar en una zona contigua a la granja com s'amuntegaven a la intempèrie una quantitat considerable de residus de tota mena, com ferros, llaunes, recipients de vidre i de plàstic, pots d'esprai i una desena de peces de fibrociment amb amiant. Per tot això, la patrulla del Seprona va aixecar actes per diverses infraccions administratives.
Gràcies, Jordi, des de Ràdio Trem per aquesta informació. I canviem de tema, perquè l'Ajuntament de Tordera es posiciona en contra del projecte de llei orgànica del Servei Públic de Justícia que s'està tramitant al Congrés dels Diputats i que preveu l'eliminació dels jutjats de pau. Ens amplia aquesta informació des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Aquesta iniciativa legislativa preveu substituir la figura dels jutges i jutgesses de pau per unes oficines municipals de justícia que, segons els seus detractors, no tindria la mateixa proximitat perquè durien les seves actuacions en oficines judicials que molts municipis no tenen. La declaració a Tordera va ser llegida pel jutge substitut Àngel Pous.
Des de Tordera reivindiquem la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l'àmbit municipal els jutges i jutgesses de pau, que eviten la demora dels conflictes veïnals i agilitzen i alleugeren la mateixa administració de justícia.
Una llei que, en conseqüència, afectaria a uns 898 municipis catalans que compten amb jutjat de pau, que veurien eliminada aquesta institució i els serveis que presta la ciutadania.
Gràcies, Lluís Sabater. Són les 2:19. També volem parlar de cultura, perquè és cap de setmanes de festival. I el que escoltem ara és un dels seus protagonistes. És el Festival de Música en Català per excel·lència que cada any esgota les 25.000 entrades. Parlem del Canet Rock, que enguany es torna a fer el pla d'en sala de Canet de Mar i ja sense cap tipus de restriccions. Hi actuaran diverses formacions com Ginestà, Marcel i Júlia, també els Catarres, Stay Home, Su i el qui sona, el cantant Miqui Núñez. I a més, el Canet Rock es fa també, com dèiem, avui mateix. Hem de parlar d'un altre festival que també se celebra avui, que és el Festival Vida. Va començar ahir, es fa Vilanova i la Geltrú. Avui també diverses formacions com Black Pumas, Alice, també Pau Riba o De La Porte. Bona música el cap de setmana amb el Vida Festival de Vilanova i també el Canet Rock a Canet de Mar. Són les 2:20. El temps és ara pels esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Comencem parlant de futbol. Luc de Jong i Adam es desvinculen del Futbol Club Barcelona.
Els dos davanters estaven cedits pel Sevilla i el Wolverhampton fins al 30 de juny i el club no renovarà aquesta vinculació. El PSV Eindhoven va anunciar el fitxatge de Jong, que marxa per 4 milions d'euros. D'altra banda, Spotify ja llueix a la façana del Camp Nou. Fins al 30 de juny del 2034, l'estadi del Barça es dirà oficialment Spotify Camp Nou.
I també parlem del Girona, que fa oficial les baixes de 8 jugadors.
David, Jairo, Àlex, Nahuel, Pol, Pablo, Víctor o Darío deixen la disciplina gironina. En el cas de Junca, Jairo i Víctor Sánchez per acabar el contracte. La resta, cedits, han tornat als seus equips d'origen.
I l'Espanyol femení de futbol té nou entrenador. Es diu Marc Cabestany.
Cabestany, que agafa el relleu de Rubén Casado, té experiència en futbol femení perquè va ser el director de metodologia de l'escola de futbol femení, Manu Lanzarote, on ha dirigit alguns equips. On té més experiència, però, és el futbol masculí. Ha dirigit el club de futbol Igualada, a l'Atlètic Sant Just, i ha estat a la Unió Esportiva Olot i al Club de Futbol Badalona com a segon entrenador.
I ara parlem de futbol sala, perquè el Barça ha presentat un nou fitxatge. Es tracta de Sergio González, jugador procedent del Valdepeñas.
Ha signat per 3 temporades fins al juny del 2025. Sergio González va marxar del club ara fa 5 temporades després de guanyar la Lliga de segona amb el Barça B i de debutar amb el primer equip. Des d'aleshores ha jugat 3 temporades a Ribera Navarra i les dues últimes a Valdepeñas.
I també volem parlar...
Sempre he somiat en tornar a casa. Vaig sortir d'aquí quan era molt jove. Ara he estat uns anys a fora, crec, doncs, formant-me encara més com a jugador. I ara torno al club que considero casa meva. Com et deia, per mi això és complir una de les meves majors il·lusions vitals. Així que amb moltíssima alegria.
Volíem explicar que Sergio González ha nascut a Montcada i Reixac i s'ha consolidat com un dels millors jugadors de la Lliga. Amb el Valdepeñas ha estat subcampió de Copa del Rei i semifinalista de la Lliga. També és internacional absolut i ha disputat l'últim Mundial de Lituània. I en bàsquet, el Barça anuncia la incorporació de Jan Veselý.
El pivot txec de 32 anys firma per 3 temporades i arriba procedent del Fenerbahçe, on hi ha jugat les 8 darreres temporades. De la seva banda, el Joventut Badalona i Antetokounmpo han arribat a un acord per fer efectiva la temporada opcional i ampliar-la 2 més. D'aquesta manera, el pivot croat seguirà defensant els colors de la penya fins al mes de juny del 2025.
Futbol, bàsquet i també protagonista el vòlei platja, perquè el campionat de Catalunya de vòlei platja arriba a Tarragona. Serà la 4ª prova de la majoria de categories participants de les 8 que hi ha en total del circuit català. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona el nostre company Rafael Claramunt.
Aquest cap de setmana a la platja de la Repassada de Tarragona es durà a terme el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Vòlei Tour. Per segon any consecutiu, el vòlei torna a Tarragona, organitzat per la Federació Catalana de Vòleibol. La platja de la Repassada serà una de les 8 platges catalanes que engloba la competició, i un total de 38 parelles adscrites són masculines i 34 parelles femenines en total de totes les categories participants. I a més, un total de 21 equips participaran a la final del Campionat de Catalunya de la categoria cadet de dissabte i la prova del Campionat de Catalunya infantil el diumenge. Quim Ventura, director de la competició, ha recalcat que aquesta prova és la 4ª del circuit i molts equips necessiten puntuar.
La que té més nom, per descomptat, és una de les ciutats més importants del circuit que tenim, i sobretot és la qualitat dels equips. Comencen a venir els equips que necessiten bons resultats per arribar a la final d'agost.
Al Volley Tour també acudiran diferents jugadors del club de la ciutat, el club de voleibol de Sant Pere i Sant Pau, que participaran en el campionat.
Gràcies, Rafael. I el pavelló de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès serà aquest cap de setmana l'epicentre, o és ja, de la pràctica de l'esgrima a Catalunya. L'equipament de Sant Cugat acull el Campionat de Catalunya d'Esgrima, un torneig que agrupa els millors clubs del país i que compta amb la participació de més de 150 esgrimistes de categoria absoluta i també veterans. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Marc Castro. Tot plegat coincideix amb el centenari de la Federació Catalana d'Esgrima i és organitzat pel Club Esgrima Sant Cugat del Vallès, fundat el gener d'enguany. Montse Esquerdo és l'entrenadora de l'entitat.
Teníem intenció de fer una competició més infantil, que al final no va ser possible, precisament perquè som un club que estem començant, i al final per dates i per la necessitat que hi havia també per part de la federació, pues, em vam acollir aquesta oportunitat i aquí estem, també perquè no passés la temporada sense fer una aposta també per l'organització.
El Club Sant Cugatenc aportarà 5 participants a la competició, 2 que competiran en la categoria absoluta masculina i 3 que competiran en la categoria per equips femenina. Precisament, el conjunt femení és un dels favorits de la competició, ja que ve de cada tercer al campionat espanyol celebrat el passat cap de setmana a València.
I en rugbi, avui 2 de juliol, torna el tradicional torneig internacional de rugbi platja a Badalona. Ens amplia aquesta informació Laia Martínez des de Radio Ciutat de Badalona.
Enguany arriba la seva edició número 21 amb 20 equips inscrits i 230 jugadors que competiran en partits que es disputaran al llarg de la tarda. I és que aquesta jornada esportiva començarà a partir de les 4 i acabarà a les 8 del vespre. Entre els equips es troba un andorrà, a més dels que vindran de Mataró, l'Hospitalet, Alella o Granollers. L'escenari serà la platja del Coco de Badalona, amb categories de sènior masculí, femení i veterans, amb representació dels mateixos organitzadors al Rugby Club Badalona.
Àlex Josep, parlem d'hoquei patins, jugarà a l'Arenys la temporada vinent. Després del seu pas per equips com el Noi, el Girona, el Lleida i Barça, tornarà a defensar també els colors de l'Arenys. I pel que fa a waterpolo, la selecció espanyola jugarà a la final del Mundial de Budapest. El combinat de David Martín va superar 10-5 la selecció de Croàcia a les semifinals i diumenge es veurà les cares amb Itàlia a la final. Serà la reedició de la final del Mundial de Guangzhou. El combinat femení que dirigeix Miki Oka es veu les cares també avui, a partir de les 5 de la tarda amb Austràlia, a la lluita pel cinquè lloc del campionat. També volem recordar que el Barça d'handbol ja coneix els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Cartellera es renova amb La isla de Bergman. Una parella de cineastes nord-americans viatja a una illa on va viure el director suec per inspirar-se. També s'estrena Sinjar, un film de factura catalana protagonitzat per Nora Navas. I els més petits gaudiran d'allò més amb Minions, l'origen de Gru.
Ya sabes lo que me cuesta escribir. Es una tortura, es una agonía interminable.
¿Haz otra cosa?
Ya, ¿cómo qué? ¿Me hago ama de casa?
Es una profesión honrada.
Els protagonistes de La isla de Bergman són una parella de cineastes nord-americans que es retiren a l'illa de Faro, on va viure el director suec Ingmar Bergman a la recerca d'inspiració. Segons avanci l'estiu i creixi la seva fascinació pels paisatges locals, la frontera entre realitat i ficció es desdibuixarà.
A los 42 años Bergman había dirigido 25 películas. ¿Tú crees que lo habría logrado si hubiera tenido que cambiar pañales?
Com ja li he explicat abans, aquest cas és poc habitual.
Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
El seu fill està vinculat a un grup islamista radical des de fa uns quants mesos.
La tarragonina Anna Bufarull dirigeix Sinjar. L'actriu Nora Navas fa de la Carlota, una dona que busca el seu fill adolescent després que aquest marxi de casa. Paral·lelament, a una regió situada a la frontera entre l'Iraq i Síria, la Dia és obligada a viure com a esclava amb els seus tres fills al servei d'una família. En canvi, una altra dona, l'Arzin, aconsegueix escapar del seu captiveri i s'uneix a les milícies kurdes. Les tres han estat separades dels seus éssers estimats. Fins on estaran disposades a arribar per recuperar-los?
Marc, escolta.
Ja no tinc, Marc. Ara em dic que vos anem.
Nanit! Nanit!
Sí, bona nit!
Nanit!
L'exitosa saga d'animació protagonitzada pels Minions torna a l'origen de Gru. Aquest cop fem un viatge al passat fins als anys 70. A la infantesa d'en Gru, el petit malvat vol formar part d'un supergrup de malfactors i per aconseguir-ho comptarà amb l'ajuda dels Minions, principalment amb en Kevin, l'Stuart i en Bob. Amb ells, en Gru aconseguirà construir el seu primer amagatall, experimentar amb les primeres armes i complir amb les missions planificades.
Minions a l'atac!
La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició matí.
Segueixen creixent els casos de Covid-19 arreu del territori. Ja es parla d'una setena onada. Laura Rovira, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. En aquest context, els hospitals i els CAPs ja comencen a notar la pressió assistencial a més de 1.700 persones hospitalitzades a Catalunya.
Mor ofegat un nen de 3 anys a la piscina municipal de Móra d'Ebre. El tràgic succés es va produir ahir a la tarda.
El menor es trobava de pas amb la seva família per la capital de la Ribera d'Ebre i es desconeixen encara les causes que han provocat el desgraciat accident.
I estabilitzat l'incendi de Castell Platja d'Aro, el foc es va iniciar el divendres, ha cremat una setantena d'hectàrees en aquesta zona del Baix Empordà.
Per altra banda, han detingut el presumpte autor de 2 incendis forestals d'aquest juny al massís del Garraf.
I també hem de parlar que finalment el Barcelona Beach Festival es podrà celebrar després que una reunió d'urgència hagi permès resoldre les diferències entre l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i també l'organitzador del certamen, Live Nation. Així doncs, a les 3 obre les portes la 7a edició del Festival de Música Electrònica. I també dues cites importants imprescindibles amb la cultura, el Canet Rock i la cantada d'Havaneres de Calella. Al Canet hi actuen des de les 6 de la tarda un total de 13 bandes. I les Havaneres es poden veure al municipi de Calella a partir de les 10 amb la música d'Arjau, Neus Mar, Peix Fregit i Portbou. També el temps és protagonista aquest dissabte, dia 2 de juliol. Per això ara mateix connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà està el nostre company Jordi Toda. Bon dia.
Bon dia. Un dissabte que vindrà protagonitzat per l'ascens de la temperatura. Avui els valors quedaran força més elevats que els d'ahir divendres. Un dissabte, però, amb un ambient bàsicament assolellat, amb la circulació de traces de núvols alts que estones entrenyint en el cel, però que no tenen més conseqüències. A la tarda creixeran algunes nuvolades d'evolució diurna a punts del Pirineu, tampoc sense conseqüències. Com dèiem, avui la temperatura força més alta que l'enregistrada ahir divendres. Amb els màxims podran fregar els 35 graus en els llocs habitualment més càlids. De cara a demà diumenge esperem una jornada força assolellada, però amb major presència de núvols alts que circularan també de sud cap a nord i a partir de migdia i durant la tarda creixeran nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu, de sobretot del sector occidental. Hi ha demà amb possibilitat d'alguns ruixats. També al final de la jornada apareixerien algunes nuvolades per l'oest del país que també podrien deixar precipitacions en aquest sector. Algunes d'aquestes precipitacions podrien anar acompanyades amb fortes ràfegues de vent. Demà diumenge la temperatura encara pujarà més. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies a Jordi per aquesta informació. I en esports, Luc de Jong i Adam es desvinculen del Barça.
Els dos davanters estaven cedits fins al 30 juny i el club no renovarà aquesta vinculació. El PSV Eindhoven va anunciar el fitxatge de De Jong, que marxa per 4 milions d'euros.
I parlem de futbol femení. L'Espanyol incorpora nou entrenadors. Marc Cabestany.
Agafa el relleu de Rubén Casado. Ha dirigit el club de futbol Igualada, l'Atlètic Sant Just, i ha estat a la Unió Esportiva Olot i al club de futbol Badalona com a segon entrenador.
També volem dir que Bojana Kovacevic arriba al Cadi la Seu per reforçar el joc interior de l'equip urgellenc.
L'alè pivot montenegrina arriba a la Seu d'Urgell procedent de l'ara desaparegut Campus Promet de Logroño i disputarà la seva quarta temporada a la Lliga Femenina Endesa.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les dues de la tarda, 34 minuts. Avui és dissabte, dia 2 de juliol de 2022. I, com sempre, una cita amb l'actualitat de la xarxa de comunicació local, una cita amb el Notícies en Xarxa, el Next, que treballem també durant tot el matí per tal de fer un repàs a tota l'actualitat informativa. A la producció, Álvaro Rodríguez i Miquel Llevaria, la coordinació és de Carme De Fet i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Laura Rovira i també jo mateixa, Sílvia Petit. Comencem parlant un dia més de Covid-19, perquè segueixen creixent els casos d'aquesta pandèmia i arreu del territori ja es parla d'una setena onada. Tot i aquesta situació, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic Antoni Trilla ha admès que la situació de la setena onada els preocupa, però considera que la majoria de la població pot i hauria de fer vida normal.
Tampoc no s'ha mostrat partidari de recuperar restriccions i en la mateixa línia que responia aquest dimarts la portaveu del govern català. La situació actual d'augment de contagis ens situen en la setena onada, tot i que ha explicat que no se sap si pujarà molt o poc aquesta corba de casos. A l'Hospital Clínic hi ha uns 150 pacients ingressats en planta per Covid, però la meitat no ho estan pel virus respiratori, sinó per altres causes i, a més, tenen el virus. D'aquests, 18 són a l'UCI.
Els hospitals i els CAPs ja comencen a notar la pressió assistencial a més de 1.700 persones hospitalitzades a Catalunya. Des de Comissions Obreres reclamen un reforç a les plantilles sanitàries de cara a l'estiu per preservar els seus drets laborals. Ens ho explica des de la xarxa Joan Ferrer.
Des de Comissions Obreres demanen que es faci una previsió i provisió de les plantilles per adequar-les a l'augment de visites i hospitalitzacions derivades de la setena onada, que se sumen a les baixes dels professionals que agafen la malaltia. Alicia Hernández és secretària general de Sanitat de Comissions Obreres Catalunya.
No hay un volumen de ingresos de hospitalización y en UCIs como en olas pasadas, pero sí un colapso de las urgencias en los hospitales y un notable aumento de visitas por COVID en atención primaria, sobretot en zones de más turismo.
Amb previsió que aquestes xifres empitjorin, es vol evitar el que ha passat a les anteriors onades, on part dels professionals van veure com se'ls alteraven els dies de descans, vacances o permisos.
Están agotados, están sobresaturados, necesitan descansar y sobre todo descansar mentalmente. Y por ello esperamos que no alteren las vacaciones de los profesionales porque están muy, muy, muy al límite.
És per això que han convocat una manifestació el proper 6 de juliol per demanar uns salaris dignes i uns convenis justos.
Gràcies, Joan, per aquesta informació. I destacaven en titulars: mor un nen ofegat a la piscina d'estiu de Móra d'Ebre. El menor, que estava de pas per la capital de la Ribera d'Ebre amb la seva família, es va ofegar a la piscina gran per causes que encara s'investiguen. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol, el tancament de la piscina i també la suspensió dels actes oficials fins dilluns.
Aquest és el tercer cas d'ofegament en piscines a les Terres de l'Ebre en el que portem d'estiu, després dels ensurts d'Amposta i Freginals. Ens amplia aquesta informació Jonathan Farinyes des de Canal Terres de l'Ebre.
Un infant ha mort ofegat aquest divendres a la piscina municipal de Móra d'Ebre. L'accident va ocórrer sobre les 6 de la tarda, quan el socorrista va avisar d'un possible ofegament mortal als serveis d'emergències. Ràpidament, els guàrdies municipals es van presentar a la instal·lació on van assistir el socorrista en les tasques de reanimació mentre arribava el SEM i l'ambulància, els quals, després de realitzar maniobres avançades, van decretar el decés. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, ha decretat 2 dies de dol oficial, així com el tancament provisional de la piscina.
Hem decretat 2 dies de dol oficial i la suspensió de tots els actes de l'Ajuntament durant el cap de setmana. I l'equip de govern municipal i tots els membres del consistori volem acompanyar els familiars de la víctima en el seu dol i posem a disposició de les autoritats judicials tota la informació necessària per esclarir els fets.
El menor i la seva família estaven a la Ribera de Pas, encara que tenien família al municipi. Ara, els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident per tal d'aclarir què va passar. Aquest és el tercer ofegament registrat en les piscines de les Terres de l'Ebre aquesta setmana i la primera mort per aquesta causa del que portem d'estiu.
Gràcies, Jonathan, per aquesta informació i també parlem un dia més d'incendis. En aquest cas, en positiu, perquè ha estat estabilitzat l'incendi de Castell Platja d'Aro. El foc que es va iniciar el divendres ha cremat una 70 d'hectàrees en aquesta zona del Baix Empordà.
A causa d'aquest foc es van haver d'evacuar unes 350 persones de les urbanitzacions de la Coma al Masnou i les dues primeres línies muntanyes de les Teules de Santa Cristina d'Aro. Segons dades dels agents rurals, l'incendi té una superfície perimetral d'unes 71 hectàrees, la majoria de terreny forestal i una hectàrea de terreny urbà. L'incendi tenia un potencial de 250 hectàrees. La pujada de la humitat i la retirada del vent han facilitat les tasques d'extinció dels bombers, que mantenen un dispositiu d'una trentena de camions d'aigua remullant la zona i revisant el perímetre del foc.
I d'altra banda, han detingut el presumpte autor de dos incendis forestals d'aquest juny al massís del Garraf.
Es tracta dels incendis a Olivella i Sant Pere de Ribes, que van cremar 184,86 hectàrees i van comportar l'activació de tots els recursos d'emergència. Els agents també van denunciar penalment un menor d'edat que va causar els focs juntament amb el detingut.
Són les 2:39 d'aquest dissabte, dia 2 de juliol. Tenim altres qüestions per poder repassar ara mateix. Parlem del Barcelona Beach Festival, que finalment es podrà celebrar aquesta mateixa tarda després d'una reunió d'urgència celebrada aquest matí entre l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i també Live Nation, que és l'organitzador del certamen. Així doncs, a les 3 obrirà portes la 7a edició d'aquest festival de música electrònica que no se celebrava des de 2019 a causa de la pandèmia. Ens ho explica tot la nostra companya Laura Ribas.
Prop de 25.000 persones amb l'entrada comprada pel Barcelona Beach Festival han seguit de prop el serial per saber si finalment podrien anar o no avui de festival. Finalment, el dubte s'ha resolt poc abans de la 1:00 PM, quan el festival ha confirmat al seu compte de Twitter que el certamen tirava endavant, només 3 hores abans que el primer DJ comenci a punxar. Una reunió telemàtica i d'urgència aquest matí entre bombers i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha permès desencallar el conflicte i obtenir l'informe favorable de prevenció de riscos per poder emetre la llicència i autoritzar l'esdeveniment. Explica com ho han fet l'alcaldessa de la població, Filo Cañete.
El que fem és equiparar la situació al 2019 amb una declaració responsable del promotor. Diem que estan en les mateixes situacions perquè, de fet, es fa en el mateix lloc i les mateixes situacions, mateixos paràmetres que el 2019. Això implica que el que fa és validar l'informe que ja Bombers va donar a efectuar el 2019 i això ens ho ha enviat i això implica que també podem validar-ho de cara a la llicència d'enguany.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va precintar ahir el recinte per falta de documentació imprescindible i el festival es va quedar sense llicència 24 hores abans de començar. Per la seva banda, l'organització del festival va publicar un documunicat contra l'Ajuntament on desmentia que haguessin presentat la documentació fora de termini i on també van anunciar una querella contra l'alcaldessa. Fons de la Conselleria d'Interior van alertar d'un possible problema d'ordre públic si no se celebrava el festival.
I en clau política, Salvador Illa ha visitat aquest matí Vilafam. El cap de l'oposició del Parlament de Catalunya reivindica el diàleg entre l'Estat espanyol i Catalunya, però també entre catalans, i ha apel·lat al treball conjunt entre les diferents administracions en la seva visita a Vilafam en la presentació de la secció local del partit al municipi. Ens amplia aquesta informació Mercè Mainer des de Ràdio Vilafam.
El diputat del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, assegura que estem davant d'un moment complicat d'atacar els valors europeus. En la seva visita a Vilafant, a la presentació de la nova agrupació del PSC al municipi, Illa ha reclamat diàleg entre institucions i entre catalans per tal d'afrontar aquesta situació. Així ho ha expressat.
Crec que hem de fer un esforç per endreçar la política a Catalunya i per endreçar les institucions a Catalunya, no? Endreçar-les. Endreçar-les perquè estem vivint en temps complexos, no? Unes institucions on es reflexa la pluralitat del nostre país, les diferents maneres de pensar que hi ha a Catalunya i que només es poden resoldre buscant acords, que és el que crec que ens demana la ciutadania, amb l'únic instrument que és vàlid des del meu punt de vista en democràcia, que és el diàleg. No?
El cap de l'oposició a Catalunya ha destacat la feina que es fa des del món local i ha reivindicat el treball conjunt entre institucions, tant locals, autonòmiques com estatals. El diputat socialista ha posat d'exemple d'aquest treball la continuïtat del Mobile World Congress o el rescat industrial de l'empresa catalana Seosa.
2:00 PM i gairebé 44 minuts d'aquest dissabte, dia 2 de juliol. Tenim altres qüestions també per repassar ara mateix i parlem de festivals. Les Preses ha presentat la 40a edició del Festival És Dansa. En aquesta edició, el festival celebra no només les seves 4 dècades d'existència, sinó el retorn a la plena presencialitat i també la presència, com diem, d'artistes internacionals. Ens ho explica des d'Olot Televisió, Guillem Guardiola.
Què millor que celebrar 4 dècades que tornant a la normalitat? Així es definia la nova edició del festival Es Dansa, que ahir va presentar a Barcelona la programació d'aquesta nova edició, que se celebrarà del 22 al 28 d'agost a Les Preses. L'edició d'enguany posarà l'accent en la internacionalitat, amb propostes d'Argentina, Panamà, Eslovàquia i Mèxic, entre d'altres, a més de la divulgació de la creació i en les propostes formatives. En la part formativa, el campus Es Dansa't recupera també el seu format prepandèmic. En parla Núria Freixa, la directora d'Es Dansa.
Estem contents, no, d'haver pogut recuperar el 100% de la formació. Aquests últims anys n'havíem fet, però menys dies, menys línies de treball, i per tant aquest any ho recuperem al 100%. Per tant, tenim formació tant per joves com per infants, i també amb els adults recuperem les 2 línies de treball.
A més, també hi ha previst un vespre de tango. En total, uns 400 artistes oferiran al certamen Garrotxí propostes que van des de la tradició de l'esbart dansaire fins a espectacles de creació contemporània que reinterpreten el folklore.
Gràcies, Guillem Guardiola, per aquesta informació des de Olot Televisió. I el professor i traductor Ronald Popó encetarà el 27è Festival del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses amb una conferència sobre les veus femenines en el poema de Maragall. Ens amplia aquesta informació i ens en dona més detalls Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
Ronald Popó és professor de la UBIC UCC i també és traductor de poetes catalans com Josep Carner, Joan Salvat Papasseig, Jacint Verdaguer i el mateix Joan Maragall. Ell va néixer a Califòrnia, als Estats Units, i es va llicenciar en literatura francesa. L'any 1978 va descobrir Barcelona i allà va aprendre castellà i català, que la considera una llengua viva que està minoritzada. Popó es va enamorar de la cultura catalana i de la seva poesia. El professor californià distingeix quines són les diferències entre la poesia del segle XIX i la del XX.
La poesia del segle XIX és més directa. Clar, és poesia narrativa. Normalment no hi ha dubte del sentit del vers. Ara, el segle XX és més suggerent, més ambivalent, més ambigu, més... A veure què vol dir, què vol dir.
En el poema del Comte Arnau destaquen les representacions femenines que són tradicionals i alhora trencadores, on l'abadesa Adelisa, seduïda i abandonada pel comte, reapareixerà després com a protagonista dialogant, que tot interrogant el mateix poeta, el reduirà al silenci. El poeta no podrà sinó esperar i escoltar amb atenció fins que es faci sentir una veu encara viva de la pastora enamorada, que és capaç de redimir el comte i, per extensió, la humanitat.
I tenim també més informacions. Anem ara mateix cap a la Conca de Barberà, perquè l'hostatgeria de Poblet del Monestir ja espera els primers clients d'aquest estiu. Ens ho explica des de l'Espluga FM, Ràdio Pep Morató.
Aquest divendres ha obert portes l'hostatgeria del Monestir de Poblet, ara a càrrec d'una empresa especialitzada que vol conduir l'equipament cap a un hotel de 4 estrelles. S'enceta així aquest cap de setmana una nova etapa després del tancament forçat, primer per la pandèmia i després per la situació econòmica. En parla l'abat de Poblet, Octavi Vilà.
Diria que la responsabilitat de la gestió serà d'una empresa externa i d'una empresa experta en el món hoteler, que això creiem que també és molt important, perquè són qui coneixen realment aquest món, que és una mica divers de l'altra banda d'activitat turística que coneixem al monestir, que són els guies, la botiga i el museu. L'hostaleria és bastant diversa i ara serà una empresa experta en la matèria que ho portarà a terme.
Amb el canvi de rumb del projecte, ara amb la direcció externalitzada, el monestir confia deixar enrere les pèrdues econòmiques i donar un millor servei.
I anem ara cap a Cardedeu, on es va portar a terme una concentració en protesta per les morts de les 37 persones migrants que van intentar saltar la frontera de Melilla. Ens amplia aquesta informació Anna Balcells des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
Aquest divendres, arreu del territori espanyol, s'han convocat concentracions a 8:15 del vespre com a mostra de queixa de les morts produïdes el 24 de juny a la frontera de Melilla, on 37 persones migrants van perdre-hi la vida, a part de diversos ferits. A Cardedeu, l'acte ha tingut una bona rebuda, amb prop d'un centenar de persones. Laura Gandia, membre d'entitats de l'Esquerra Independentista del Poble, ens dona la seva opinió de l'actuació del govern espanyol davant d'aquests fets.
Sí, jo penso que és una vergonya increïble, no? Perquè a més crec que no és que no hi hagi acció o que hi hagi poca acció, sinó que Pedro Sánchez fa declaracions agraint la feina dels cossos de seguretat marroquins i espanyol, no? Dient que l'assumpte estava ben resolt, i a mi em sembla bueno, una vergonya increïble, que es cauen les caretes, no?, que van del govern progressista, i que aquí es veu que l'únic que interessa és protegir els seus interessos, no?, i les fronteres com a màxim representació, no?, d'aquesta protecció, i em sembla inhumà.
En l'acte hi ha hagut un micro obert on tots els presents que han volgut han pogut fer parlaments denunciant el racisme i les accions del govern, i diversos músics, com Roger Canals, han cantat reivindicant la lluita i solidaritat.
Gràcies, Ània, per aquesta informació des de Cardedeu. I parlàvem abans del Festival del Canet Rock, un dels més importants arreu de Catalunya perquè congrega els millors artistes del moment que canten en català, o també convidats com La Fúmiga. I parlem d'un altre festival que és necessari, que es fa avui mateix, que és el de Veneres, a Calella de Palafrugell.
La veu profunda de singular mirada, sempre en els llavis una tonada pura.
La veu que escoltem dels cantants de Veneres d'Arjau que actuen aquesta mateixa nit, també acompanyats de Neus Mar, Peix Fregit i Port Bo. És la 55a edició d'aquest gran festival de música de Veneres a la platja i al centre de Calella, de Palafrugell. Recordeu, la cita és a 10:15 de la nit a la plaça del Port Bo. Són les 2:50 minuts. Ara mateix és temps pels esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Comencem parlant de futbol. Del Barça, Luc de Jong i Adama es desvinculen de l'equip.
Els dos davanters estaven cedits pel Sevilla i el Wolverhampton fins al 30 de juny i el club no renovarà aquesta vinculació. El PSV Eindhoven va anunciar el fitxatge de De Jong, que marxa per 4 milions d'euros. D'altra banda, Spotify ja llueix a la façana del Camp Nou. Fins al 30 de juny del 2034, l'estadi del Barça es dirà oficialment Spotify Camp Nou.
I més futbol, en aquest cas femení, l'Espanyol, que presenta nou entrenador, és Marc Cabestany.
Cabestany, que agafa el relleu de Rubén Casado, té experiència en futbol femení perquè va ser el director de metodologia de l'escola de futbol femení Manu Lanzarote, on ha dirigit alguns equips. On té més experiència, però, és el futbol masculí. Ha dirigit el club de futbol Igualada, a l'Atlètic Sant Just, i ha estat a la Unió Esportiva Olot i al club de futbol Badalona com a segon entrenador.
I de futbol sala podem destacar que el Barça ha presentat un nou fitxatge. Es tracta de Sergio González, jugador que ve del Valdepeñas.
Ha signat per 3 temporades fins al juny del 2025. Sergio González va marxar del club ara fa 5 temporades, després de guanyar la Lliga de segona amb el Barça B i de debutar amb el primer equip. Des d'aleshores ha jugat 3 temporades a Ribera Navarra i les dues últimes a Valdepeñas.
Sempre he somiat en tornar a casa. Vaig sortir d'aquí quan era molt jove. Ara he estat uns anys a fora, crec, doncs, formant-me encara més com a jugador. I ara torno al club que considero casa meva. Com et deia, per mi això és complir una de les meves majors il·lusions vitals, així que amb moltíssima alegria.
Sergio González, nascut a Montcada i Reixac, s'ha consolidat com un dels millors jugadors de la Lliga. Amb el Valdepeñas ha estat subcampió de Copa del Rei, també semifinalista de la Lliga. També és internacional absolut i ha disputat l'últim Mundial a Lituània. Parlem d'altres esports, en aquest cas del futbol americà, perquè els Barcelona Dragons tornen a l'estadi municipal davant un Istanbul Rams que busca sumar la primera victòria de la temporada. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
El millor futbol americà torna a la ciutat de Reus, de la mà dels Barcelona Dragons. Aquests han començat la temporada d'una manera espectacular, guanyant fins al moment en els 4 partits que han disputat, imposant-se aquest cap de setmana passat a Lane Fire per 13-17, que els fa posar-se líders de conferència, a falta del partit d'avui davant els Istanbul Rams, on hauran de superar una defensa que els, sens dubte, els sortirà a pressionar. El head coach Andrew Weidinger explica que per aquest enfrontament tenen un nou repte per davant, on no importen els resultats anteriors dels dos equips, que per a ells és igual amb qui s'enfronten. També ha explicat que consideren que el rival a batre finalment són ells mateixos, amb l'objectiu de millorar setmana rere setmana. La franquícia de la Lliga Europea de Futbol Americà també ha posat a disposició busos d'anada i de tornada entre Barcelona i Reus per a facilitar el transport als seguidors de fora, que esperen tornar a omplir, amb l'ajuda, sens dubte, dels reusencs també de nou l'estadi municipal.
Gràcies, Aleix Pérez. I el combinat espanyol d'hoquei herba, amb 6 catalanes a les seves files, va imposar-se gràcies a 2 primers quarts molt bons, en què van ser molt superiors al combinat de Canadà, 14è del rànquing mundial. Belén Iglesias, Chantal Giné, Maria López i Bego García van fer els gols d'un equip espanyol que diumenge contra Argentina jugarà el seu segon duel del grup. Ens ho explica Miqui Romagosa, de Canal Terrassa.
Debut somiat de la selecció espanyola al Mundial de Hockey Terrassa 2022. El conjunt d'Adrián Loc va aprofitar les seves oportunitats, tot i que al principi va tenir moltes oportunitats en el penal córner, que no va aprofitar, però tot i així va arribar el primer gol del conjunt d'Adrián Loc. Aquesta golejada per 4-1 va ser amb un gol de Belén Iglesias. El segon gol va arribar després d'una jugada de penal córner de Chantal Giné. Maria López i Begoña García han posat el 4-0. Canadà ha retallat distàncies, però pràcticament podrien dir que el partit ja estava sentenciat des de fa molta estona. Ara toca jugar demà, 9:45 del vespre, davant la selecció d'Argentina. Un partit que ha aixecat moltíssima expectació.
Gràcies a Miqui Romagosa, una de les dones que ha fet el gol, Chantal Giné, així també ho explicava.
Teníem molt clar el que havíem de fer, hem començat jugant molt, molt tranquil·les i bé, els gols ens han acompanyat. Sí que és veritat que la segona part ens ha costat una miqueta més, elles ens han provocat una mica més de perill també, però molt contentes. El partit de diumenge és clau. Ens hem enfrontat amb elles a la Pro League, ens han guanyat 1-0 els dos partits. Jo crec que hem de corregir un parell de detalls i sortir com avui, tranquil·les, jugant el nostre joc.
Recordem que l'equip demà s'enfronta a Argentina i també volem dir que el Barça d'handbol ja coneix els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. El campió de les últimes dues edicions ha quedat enquadrat en el grup B amb el Kielce, el Pik Szeged, el Celje, el Kiel, Nantes, l'Alborg i l'Elverum. D'aquesta manera, els blaugranes s'enfronten amb 2 dels equips que van disputar l'última Final Four de Colònia. Són les 2 de la tarda i gairebé 56 minuts, sempre temps pels esports també, però abans de dia adéu en aquest Notícies de Migdia, volem fer una recomanació cultural. Parlàvem de festivals com el Vida, el Canet Rock, també el Festival Beach, que finalment es fa de música electrònica, i també la Cantada de Banyeres. Però avui a Tarragona hi ha la presència d'un artista internacional que ve de Colòmbia i que és Sebastián Yatra.
És una os. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es una...
Un dels cantants amb més projecció internacional i que porta un dels millors shows arreu de tot el país. Ahir actuava a Barcelona i avui ho fa a Tarragona, a partir de les 9 a la Tarraco Arena, per tal de presentar el seu darrer treball i també aquesta gira que porta per nom Dramatur. Amb aquesta cançó més que coneguda, la música, el show de Sebastián Yatra, avui a Tarragona.
La xarxa de comunicació local. Don't you worry.
Be alright, thumbs up vibe, ready for the night, lit like a light, about to take flight, get higher than a cat, floating on the sky, look mama, I could fly,
I feel so alive, I live my best life, do just what I like
get that price, I was starting, I would rise up, head up.
day.
This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your armor, say. Don't you worry.
Don't you worry.
Gonna be or be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. Time to elevate.
Hold up, wait.
Tres, cuatro, cinco, seis.
Take it to the top, 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 like.
Ooh.
We don't stop, stop, keep on moving, making
moves.
Take a shot, shot, take a shot, take a
few.
We gon' keep on doing what we do, cause everything will be.
This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your armor, say. Don't you worry.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. Els partits polítics continuen pressionant la presidenta del Parlament, Laura Borràs, perquè deixi el càrrec després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi deixat Borràs a un pas de ser sotmesa a judici per presumpte delicte de malversació de cabals públics quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Aquesta és la petició que ha formulat la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, durant el Consell Nacional de la Formació a Mollet del Vallès.
Esperem que la senyora Borràs faça un pas al costat, deixi el seu càrrec de presidenta del Parlament i també vos ho dic, i ho dic sincerament, jo també espere que el president del govern, el president de la Generalitat, el senyor Aragonès, siga igual de contundent que estem sent nosaltres en demanar-li la dimissió a la presidenta del Parlament, a Laura Borràs.
I en successos mor un nen per ofegament a la piscina d'estiu de Móra d'Ebre. El menor, que estava de pas per la capital de la Ribera d'Ebre,